Avui al Directament Jove parlem amb dos joves que ajuden nois i noies del Penedès amb curiositat, creativitat i ganes d'explorar. Són el Gerard Ferret, bon dia.
Bon dia.
I l'Alba Cartró, benvinguda.
Merci.
Ells són membres de l'associació juvenil La Llar de la Recerca, una entitat que va néixer i que va començar a Torrelles, on té seu, i ara acaben d'estrenar una delegació principal a l'equipament juvenil La Nau de Vilafranca. Comencem, si us sembla, presentant La Llar de la Recerca. Qui sou? D'on veniu?
I tant. Bon dia. Nosaltres som una entitat juvenil sense ànim de lucre, fundada i gestionada doncs, per un grup de nois i noies del Penedès, que ens dediquem a mentorar els i les joves amb curiositats i ganes d'explotar-les, com ara apuntaves tu, i també a fomentar la recerca, la creativitat, la curiositat i la divulgació juvenil, i també, per descomptat, les ganes d'aprendre i de saber més. Som membres de la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i doncs, tenim conveni amb la Universitat Rovira i Virgili, amb l'Ajuntament de Torrelles de Foix, perquè és allà on tenim la nostra seu, i ara doncs, també amb l'Ajuntament de Vilafranca, que ens ha obert les portes per poder instal·lar aquí la nostra delegació principal. I a més, doncs, també hem signat acords de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I per acabar així la presentació, doncs enguany hem estat un dels projectes seleccionats a la 5a convocatòria d'Impuls al Territori, organitzada per la Fundació PINAE, i doncs també volíem agrair la confiança i el suport que ens han proporcionat.
Quina és la mitjana d'edat que teniu?
Aproximadament, la majoria som des de quart d'ESO, primer batxillerat, fins ara, doncs els més grans tenen 20 i escaig o estan acabant la carrera. Però, doncs, més o menys, intentem anar renovant plantilla, no? Agafar gent jove i que anem pujant.
Com va començar tot plegat? Perquè dèiem que just acabeu d'estrenar aquesta delegació principal a Vilafranca, La Nau, però el projecte neix a Torrelles, on hi ha la seu. Com arrenca? Quins són els orígens? I quan?
Sí, bé, de fet, l'origen va ser a l'Escola Montagut, on hi va haver un professor que ens va ajudar a donar resposta a totes aquestes curiositats que
teníem.
Quants
alguns anys teníeu?
Dels doncs jo anaves a segon d'ESO, em sembla.
Sí, jo tercer d'ESO.
Que devia ser 2018, 2019, més
exacte.
O menys.
Segon i tercer d'ESO,
sí.
Molt
sí.
Joves.
Sí, sí, sí.
Sí.
Hi ha aquest professor que us anima?
Exacte, llavors vam començar a fer a desenvolupar aquesta idea allà a l'escola. Però van anar creixent les ganes de seguir fent aquest projecte i llavors ens vam convertir en una associació i vam aterrar doncs, a Torrelles de Foix. Vam fer un conveni amb l'Ajuntament, vam consolidar l'associació pels temes jurídics, estatuts i tot això, i això també ens va portar com una assegurança i tota aquesta seguretat jurídica. Llavors, de fet, ens vam instal·lar a l'antiga llar d'infants de Torrelles i d'aquí ve el nom de Llar de la Recerca, no? Perquè vam dir combinar doncs, això, la recerca amb la llar d'infants, on estàvem i tal. Llavors, vam venir a Vilafranca, ara fa res, uns mesos, perquè això ens aporta molts avantatges en el sentit que la majoria ja som de Vilafranca i pel tema transport, clar, som joves que no tenim carnet i se'ns fa molt més fàcil tenir la seu on anem els dijous doncs a Vilafranca en comptes de Torrelles. I volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Vilafranca per proporcionar-nos l'espai jove a la nau i també estem treballant amb el Servei de Joventut perquè ens ajudi a fer difusió i explicar el nostre projecte als diferents centres de secundària de Vilafranca.
De fet, aquest dilluns us vau presentar públicament, no?, per dir-ho d'alguna manera. Us vau estrenar davant dels focus.
Exacte. Vam fer la roda de premsa allà a l'Espai Jove a la Nau, en presència doncs, de la regidora de Joventut i del cap del servei. I també vam aprofitar per convidar a tothom que hi estigui interessat a les portes obertes doncs, que tindran lloc aquest dissabte de 12 a 2, doncs, també a l'Espai Jove a la Nau. I animem a tothom a venir no només per conèixer-nos, que és l'objectiu principal, sinó perquè en acabar doncs, hi haurà una mica de pica-pica per tots els assistents.
Això sempre ajuda.
Sí.
Sí.
En aquest origen de la llar de la recerca hi ha els vostres trec, potser?
Arrenca una mica abans, perquè ara l'Alba explicarà una mica els perfils dels usuaris que tenim, però nosaltres, doncs, això quan vam començar, com dèiem, era segon, tercer d'ESO, i més que voler-nos centrar en el treball de recerca, el que volíem era donar resposta a aquestes curiositats i aquestes ganes, doncs, de fer una miqueta més, que a vegades no acabàvem de trobar la manera de com fer-ho. I doncs amb els perfils de socis que hem tingut i que tenim, són tres.
Sí, doncs bàsicament tenim la gent de tercer i quart d'ESO, que són projectes així més bàsics, no?, que potser duren una o dues setmanes o potser més, fins a un mes o així. Llavors, la nostra idea és oferir com una iniciació al món de la recerca, el treball de laboratori, etc. I nosaltres, aquest tipus de socis, oferim un mentoratge també, a part de l'espai i els recursos. Llavors, després, també hi ha els alumnes de batxillerat o de cicles formatius que hagin de fer el treball de recerca, per exemple, on també ja oferim un mentoratge i els recursos també, òbviament. I després, finalment, també tenim estudiants universitaris que normalment pugen des de batxillerat, no?, i que potser tenen més projectes personals que també volen dur a terme. Llavors, sí que com que aquests projectes són més avançats, ja no oferim mentoratge o ja no tenim un mentoratge assegurat, no?, però sí que seguim oferint, doncs, l'espai i els recursos on poder venir, desenvolupar el teu projecte, o si hem de preguntar alguna cosa a algú, ah, mira, crec que aquest em podrà ajudar amb aquest tema perquè no sé què. Doncs també tota aquesta xarxa, no?, de joves que cadascú és expert en el seu tema, per dir-ho així.
Sí, exacte. Com deia l'Alba, nosaltres ens sentim molt del territori i intentem, doncs, vincular tota l'activitat que fem amb agents del territori. Llavors, no només intentem fomentar el coaprenentatge en el si de la nostra entitat, sinó que també intentem anar de la mà, doncs, de diferents experts o professionals que treballin aquí al Penedès o que estiguin instal·lats aquí al Penedès per tal de buscar sinergies a l'hora de tirar endavant els diferents projectes. Llavors, alguns dels que fins ara hem dut a terme...
Sí, potser serà més fàcil entendre, sí, exactament què feu si ens expliqueu exemples de projectes de joves que han vingut i han demanat ajuda. Sobre què?
I tant. Doncs, bé, d'entrada, voldríem destacar dos que van ser premiats, doncs, respectivament per la Generalitat de Catalunya a través del Premi Recerca Jove, i l'altre, doncs, va quedar finalista per un premi organitzat per la Universitat de Barcelona, que tractaven el primer sobre l'edició genètica amb CRISPR-Cas9 de llevats fluorescents. I...
molt científic.
Sí. I el segon, doncs, que analitzava la influència de la música en el son, és a dir, què passa si t'adorms escoltant música i com això, doncs, després influeix en les teves etapes de descans.
Són projectes que havien nascut a l'escola, a l'institut, i que després es fan grans, o projectes personals, en aquest cas?
Són projectes que neixen la idea, la llavor, com a projectes personals que sembrem des de la llar de la recerca i que es comencen a tractar des de la llar de la recerca, i que, aprofitant que aquestes persones, aquestes dues sòcies que els van tirar endavant, cada un el seu, entren al batxillerat i que, per tant, han de dur a terme un treball de recerca curricular, doncs se'ls planteja la possibilitat de que el desenvolupin i de que el nostre suport, doncs, s'hi sumi el suport de la seva escola o institut, doncs, per fer un projecte més consolidat i més potent. Però llavors després també n'hem tingut d'altres, doncs, com poden ser l'anàlisi d'aigua de Torrelles de Foix i del Penedès. Després també un estudi que comparava els nivells de serotonina en sang abans i després d'haver menjat plàtan i xocolata. Un altre també sobre els antibiòtics naturals, sobre la seva eficiència. I després un projecte, diguem, de més llarga durada ha estat, doncs, construir des de zero un hort ecològic, és a dir, tant el tancat com després l'adob i la terra, que vam arribar, doncs, a algun acord amb gent d'allà de Torrelles que ens van voler donar un cop de mà. I després, doncs, també vam convertir, així per aprendre sobre electrònica i mecànica, un compressor que era bifàsic, el vam passar a trifàsic. Llavors, a dia d'avui estem treballant en un projecte que ens il·lusiona i ens motiva molt, que és un rec i una estació meteorològica automàtiques que detecta l'estat d'humitat de la terra i a través d'un Arduino i d'un sistema que hi ha muntat es connecta a internet per mirar la previsió del temps i, doncs, si no ha de ploure, deixar anar aigua perquè la terra, doncs, segueixi estant humida i fèrtil. Després un sistema de transmissió d'energia cinètica amb efecte retardat a través de diferents engranatges i la construcció d'un servidor informàtic que ens permeti emmagatzemar tots els projectes, tota la documentació dels projectes i la nostra pròpia que generem com a associació de manera segura i de manera local.
Parlaves en plural, això vol dir que quan entomeu un projecte tothom hi dona un cop de mà o són personals, hi ha aquest mentoratge?
Nosaltres, en tot moment, intentem posar molt d'èmfasi en el coaprenentatge i en el treball en equip i en la cooperació, perquè en el que un no arriba, hi arribarà un altre. I al final es tracta que entre tots intentem tirar els projectes pels quals l'associació ha apostat. Aquí sí que vull remarcar que en el cas dels treballs de recerca, si bé hi ha un assessorament, com que després l'avaluació que es fa a nivell de centre és individual, sí que doncs, intentem anar una mica en compte, perquè una cosa és donar un cop de mà i l'altra és fer-li la feina o fer-li la feina bruta a una altra persona. No? I aquí és quan intentem doncs, ser al màxim de rigorosos i meticulosos perquè ningú li faci la feina a un altre. Ara bé, els altres projectes, tant els de tercer, quart d'ESO, com els que es puguin fer a nivell de batxillerat a títol personal o després els universitaris, evidentment, com deia, intentem fomentar aquest clima de cooperació i d'ajudar-nos els uns als altres.
Obries aquest capítol d'exemples de projectes que han germinat a la llar de la recerca, comentant dos de premiats. Animeu també els participants a presentar els seus projectes a convocatòries que hi hagi obertes?
Sí, per descomptat. De fet, nosaltres, des de la llar de la recerca, com que creiem i creiem, vaja, que la feina ben feta s'ha de premiar i ha de tenir, en certa manera, un reconeixement i una recompensa. Llavors, el que vam fer l'any passat va ser reunir-nos amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i presentar-los una proposta d'esborrany de bases per organitzar uns premis comarcals als millors treballs de recerca de batxillerat. Llavors, després de discutir-los conjuntament, i evidentment ells li van donar tot el revestiment jurídic que pertoca des de l'administració, i després també d'haver consultat els diferents directors dels centres d'aquí de l'Alt Penedès, doncs es va tirar endavant, i la primera edició, de la qual es va fer l'entrega al mes de maig, que es van repartir 5 premis de 600 euros, un per cada categoria del batxillerat, doncs va ser un èxit perquè s'hi van presentar més de 20 treballs d'una nodrida representació dels diferents centres que estan aquí ubicats a la comarca. I doncs volíem destacar l'agraïment al Consell Comarcal doncs, per haver tirat endavant la idea i després també als centres per l'èxit i la bona acollida que va tenir la proposta.
Quants joves sou ara el nucli dur de la llar de la recerca?
Bé, com a socis diria que som entre 15 i 20 aproximadament, però sí que és veritat que després dels dijous ens reunim uns entre 5 i 10, no? Que són doncs, els que estem en l'etapa, la majoria estan a l'institut, alguns sí que estem ja en l'àmbit universitari, i llavors, a part dels dijous, no, també quan fem trobades socials, de tant en tant fem algun dinar, o si hem de fer una reunió de junta, una assemblea, llavors ja sí que som més, però és això, depèn de l'activitat, doncs tenim més quòrum o menys.
I els actes divulgatius que organitzem, ah, sí. Que per exemple, doncs, ara, el 28 d'octubre, el dissabte, no aquest, sinó el següent, l'organitzem en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, amb l'Escola de Doctorants de la Universitat de Barcelona, doncs aquí sí que ja són oberts a tothom i, per tant, doncs, intentem fer-ne el màxim de difusió perquè socis i no socis, en definitiva la ciutadania en general, vinguin, perquè en definitiva el que intentem és acostar el coneixement a tothom que hi estigui interessat.
Aquell jove que ens escolti o la família ho escolti li comenti després quan torni de classe que hi ha aquesta entitat, que pot donar un cop de mà i que vulgui que l'ajudeu, que el mentoritzeu una mica amb el seu projecte, s'ha de fer soci de la llar? Com funciona?
Bé, oferim la possibilitat de venir algun dijous a provar, no? I estem això, a l'Espai Jove a la Nau de 6:15 a les 8 de la tarda. I doncs és això, no? Si algú té la intriga d'aviam com funciona, doncs pot venir a provar. Llavors, El funcionament sí que normalment cadascú té la seva idea de projecte, no? I llavors parlem, doncs, tu què estàs interessat a fer i mirem el material i tal. L'únic que també últimament hem fet una llista com d'idees de projecte, no? Per la gent que diu, bueno, jo vull fer alguna cosa però no sé què fer ara. I per donar això, idees. Llavors, en principi, podria venir a provar algun dijous, o si està molt segur i es vol fer soci directament també, però és això, a la llarga, s'haurien de fer socis, i tenim... Ah.
Quin cost té fer-se soci? Si en té.
Ah, sí, sí, això. Doncs hem posat una quota, més que res és simbòlica, no?, de 5 euros l'any.
Molt llavors, simbòlica.
Sí. Sí,
perquè creiem que, en definitiva, el tenir interès i el voler fer coses, que ha de ser una cosa que ha d'estar oberta i ha de ser accessible per tothom, independentment de la seva disponibilitat econòmica. Llavors, aquí és quan l'entitat respon a través de donacions o a través de les diverses subvencions que puguem obtenir per tal de finançar els projectes, però creiem que no ho han de, és una cosa que no han d'assumir els socis.
Com us podem localitzar, aquells joves que vulguin contactar amb vosaltres, a part d'aquesta trobada, d'aquesta quedada setmanal dels dijous... xarxes, correus, com ho fan?
Bé, nosaltres tenim un perfil d'Instagram que animem a tothom que ens estigui escoltant a seguir-nos, que és @lallardelarecerca, i després també doncs, tots els joves i col·laboradors o persones en general que hi estiguin interessades i ens vulguin contactar, ens poden enviar un correu a lallardelarecerca@gmail.com, lallardelarecerca@gmail.com, i, per descomptat, també poden visitar la nostra web, que és lallardelarecerca.org, on trobaran un formulari per poder-nos contactar i tota aquesta informació que ara esmentàvem.
Insistim que aquest dissabte feu portes obertes.
Sí.
Recordeu horaris i què s'hi podrà fer?
Sí, doncs serà de 12 a 2 i la nostra idea és fer una presentació, no, de la llar. Passarem també un vídeo que tenim així promocional i després també hi assistiran alguns dels creadors d'aquests projectes que hem parlat i també doncs, explicaran el seu projecte, no? Llavors pujarem a l'espai on l'espai que utilitzem els dijous i ensenyarem aquests diversos projectes i al final doncs, hi haurà com un pica-pica per acabar.
Tot volem que sigui en un to distès i molt proper perquè la gent ens pugui conèixer d'una manera menys formal o més familiar i que s'animin a venir i a apuntar-se i puguem resoldre els dubtes doncs, que els hi puguin sorgir a ells o elles i a les seves famílies.
Alba i Gerard, felicitats per la iniciativa, per la part que us toca i a la resta de companys i que tingueu molts encerts.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.